l'entrevista.
Avui us volem parlar de la relació que hi ha entre el consum de televisió i l'obesitat. Moltes persones s'exclamen quan diuen quina relació? No pot haver-hi relació entre mirar la televisió i engreixar-se entre l'obesitat. Doncs resulta que sí, hi ha molts estudis que ho confirmen, molts estudis que ho diuen, i l'acumulació de tots aquests estudis que ho diuen al final ens porta a poder establir afirmacions més rotundes sobre aquesta relació entre obesitat i consum de televisió, sobretot entre els més petits. Avui volem parlar d'un estudi que acaba de sortir que precisament el que fa és analitzar diverses campanyes de publicitat i anuncis vistos per criatures entre els anys 2016 i 2018. L'han realitzat tres professores de Ciències de la Informació i Comunicació i de Publicitat i d'Arts, ara les presentem, i que arriba a conclusions doncs, que ens haurien de fer preocupar tots una vegada més sobre què estan mirant les nostres criatures quan estan davant de la televisió i quins missatges reben relacionats amb els aliments de baixa qualitat nutricional. De baixa o de nul·la qualitat nutricional? A nosaltres, a Mireia Montanya, que és professora d'Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació de la UOC. Què tal?
Hola, bon dia.
Hola, com estàs? La Mònica Jiménez Morales, que és professora d'Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Pompeu Fabra.
Hola, què tal?
I la Mercè Vázquez, que és professora d'Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.
Hola, bon dia.
Per què, d'entrada, àmbits diferents... Bueno, relacionats vosaltres dos, però tu no tant, per què aneu a petar les tres a fer aquest estudi?
Bé, això nosaltres venim d'una trajectòria llarga, en realitat, estudiant la incidència de la publicitat en l'alimentació, en el cos, al final, com incideix la publicitat en tot això. Aleshores, venim d'un estudi anterior que treballàvem doncs, la publicitat sobre la imatge corporal infantil. O sigui, com incideix doncs, tots els anuncis en el moment que els nens comencen a construir la seva imatge corporal. Aleshores, en aquell moment, analitzant una mostra d'anuncis de l'any 2015, els anuncis més vistos pels nens d'entre 6 i 9 anys, ens adonem que la majoria, gairebé un 99% dels anuncis, corresponen a aliments, i que aquests aliments són, com deies, de baixa o nul·la qualitat nutricional. Aleshores, aprofundint i analitzant aquests estudis, doncs, aquests anuncis, perdó, clar, ostres, i aquell llenguatge que fan servir, no? És estrany en aquest context, no? No es parla d'aliments, no es parla... Clar, es parla de coses que no tenen a veure amb els aliments.
Clar, perquè si parléssim dels aliments... Serien anuncis de terror, directament.
Totalment.
No?
Clar, de què parlarien? Parlant aquests anuncis de felicitat, d'emocions, de passar-s'ho bé, de ser el millor, de ser... Aleshores, clar, és en aquest moment que decidim, doncs, escolta'm, això ho hem d'estudiar, hem d'analitzar una mostra una mica més àmplia d'anuncis i veure allò, què ens expliquen aquests anuncis.
Mm-hmm. Després ho anirem desgranant, però la vostra conclusió final després de l'estudi, quina és?
La nostra conclusió és que els nens, sobretot, no miren els anuncis que haurien de ser per ells, perquè sí que hi ha uns anuncis més infantils, no?, amb programació infantil, cadenes infantils, però què passa? Que els nens, la gran majoria de la seva audiència és a partir de les 8, 9 del vespre. Val? Per tant, primer també s'hauria de controlar això, i després això, que se'n veien anuncis que no són per aquest col·lectiu. Per tant, van enfocats a un públic més adult, val? I que ells consumeixen doncs, quan miren pel·lícules al vespre d'aquestes més familiars, no? De cadenes privades, i que ho consumeixen els seus pares. A més, doncs, si mirem no? tots aquests anuncis que ells consumeixen d'alimentació, veiem que només un 30% doncs, serien aliments prou bons, no? Que serien de categoria A o B a Nutri-Score. Per tant, hi ha un 70% dels anuncis que veuen que tenen un baix component nutricional, no? O gairebé nul.
Uh-huh. I el que també hem vist és que els nens queden atrapats amb aquests anuncis per l'ús del llenguatge que es fa. Un ús de llenguatge fictici, molt relacionat amb històries, narració d'històries, i és un llenguatge que no té gaire a veure amb la qualitat dels aliments que s'estan anunciant.
Mm-hmm. Heu arribat també a determinades conclusions que són molt curioses. Per exemple, quan pitjor és la qualitat nutricional d'un producte, més llenguatge d'aquest meravellós es fa servir. Hi ha una relació inversament proporcional entre una cosa i l'altra.
Exacte. Es crea una gran història de somni, de grans reptes, d'il·lusió, vinculada amb un producte que és nutricionalment molt, molt baix, d'un nivell nutricional molt baix. Per tant, aquí, com menys qualitat nutricional té l'aliment, veiem que creen una història més fantàstica i més atractiva pels infants.
Tot això ho hem de posar en un context on l'estat espanyol és el país d'Europa amb més índex d'obesitat i sobrepès infantil. I que elles ho citen en aquest estudi perquè parlen d'altres estudis, però hi ha molts estudis que estableixen una relació directa entre televisió i obesitat. Per tant, molta gent diu, no passa res, perquè us ho pregunto a vosaltres, faig una mica d'advocat del diable, però quina relació hi ha entre... Què passa si un nen veu un anunci d'unes galetes que són hipercalòriques, hiperpalatables i meravelloses? Es posarà gras només per veure aquest anunci? Quina és la relació que hi ha?
Clar, el problema en si, o sigui, no és l'anunci, no són les galetes, són les estratègies que es fan servir per vendre aquest anunci. Aleshores, si la promesa d'aquell producte doncs és la felicitat, és, escolta'm, si menges això, seràs el millor, tindràs més amics, seràs doncs, el millor de la colla, aquí està el perill. O sigui, de vegades, clar, són les galetes, és el que explicava la Mercè, a més baix valor nutricional. Més s'abusa d'aquestes estratègies persuasives vinculades a les emocions, diguem-ne, però a banda d'això, clar, això ens activa allò la decisió de compra.
Al final, però, són els pares els que compren, els que comprem, i les mares, no?
Són els pares, el que passa que també és una lluita, no? Com, clar, ens trobem amb nanos, no?, que és un col·lectiu molt vulnerable, que ells estan rebent uns inputs, no?, a partir dels mitjans, que han ideat també uns adults i els estan dient que aquesta xocolatina, aquest formatget, doncs menja-t'ho perquè seràs el rei del pati, seràs el més fort, el que sigui. Clar, ells s'ho creuen. Com els
qui
dius,
no vol
clar,
això i quan com, té 9 anys, clar, no?
I com els dius tu a casa, no, aquells senyors que et diuen això a la tele, està malament, m'has de fer cas a mi. Clar, és una lluita constant que és molt difícil. Tampoc crec, no?, que els pares hagin d'haver-ho de fer. Vull dir, haurien de tenir un camí més fàcil. Ja lluitem amb moltes coses com a pares, com per haver de lluitar amb això, també, no? Mm-hmm. És difícil.
D'altra banda, jo m'agradaria afegir que hi ha certs productes que fan esment de certes qualitats. Clar, ens enlluernem amb allò. Hem trobat productes de molt baix valor nutricional que doncs, es publiciten a partir de ferro. Aquest producte té ferro, té tantes vitamines... És ínfima la quantitat de ferro, de vitamines, però, clar, al final tiren d'aquest argument. Jo crec que és argument allò prou convincent per molts pares que acaben, doncs, comprant, acaben sucumbint aquesta demanda.
Sí. Mm. I després també no hem d'oblidar que els nens, a partir de 7-8 anys, molts porten un euro o dos a la butxaca. És fàcil, no? Van a veure els avis, els hi donen qualsevol cosa, no? Clar, què es compra amb tot això, doncs, no? Tot aquestes xocolatines, tot aquest menjar no saludable, és fàcil. Mm.
Context d'entorn obesogènic, això també és molt important, on res, només no hi ha un sol factor que sigui responsable de l'obesitat infantil, evidentment, però cadascun d'aquests factors es van sumant, per tant s'ha de començar per alguna banda. Heu analitzat 905 anuncis de 300 campanyes durant aquests dos anys, entre 2016 i 2018, i heu analitzat la presentació del producte, el llenguatge que es fa servir, els beneficis que diuen que té aquest producte, o suposats beneficis, i també una cosa curiosa, que sempre hi pensem, però que té una relació molt important entre com influencia a la criatura després, que és l'ús de personatges populars. Això que veiem de mascotes, famosos, regals, campanyes creuades de regals i totes aquestes històries. Tant impacte té això?
Sí, a més de l'ús de llenguatge que es fa servir en aquests anuncis, hem volgut recollir de manera explícita l'aparició de personatges famosos, tant siguin personatges reals com personatges ficticis. És cert que en aquests 905 anuncis analitzats no hi ha un percentatge molt elevat de personatges coneguts, però sí que quan apareix el famós, o el cantant, el presentador, o l'animació en concret... té una major capacitat d'atracció de l'infant, perquè l'infant relaciona aquell aliment que consumeix una persona famosa, per tant, doncs, aquell aliment és important i, per tant, segurament el triarà quan hagi d'anar a la botiga o al supermercat amb els pares o amb els avis. Per això ho hem volgut recollir, sí que té impacte. Segurament un anunci amb un personatge famós o amb un dibuix conegut té molt més impacte que un altre anunci que potser repeteix més sovint, però que no té aquella figura de referent.
Ara tots recordem, quan érem petits, que si havíem de triar entre dos productes similars, triàvem el que portava el regal, el que portava els cromos, el que portava el que fos, no? I era, mama, sisplau, sí, que estic fent la col·lecció d'aquest producte determinat que em ven la marca X, no?
Sí, justament això que dius del regal... Potser no hi ha tants anuncis amb personatge conegut, però sí que la majoria estan associats amb un regal.
Sí.
Un regal, una maquineta, un objecte que després han de fer servir per completar l'aventura, un codi QR que després de menjar aquell producte suposadament alimentari, després es connectaran a internet i continuaran vivint l'aventura de descoberta. Això, aquest tipus de regal, és present en gairebé tots els anuncis, la majoria.
Anem a escoltar un anunci. Us demano que feu un exercici molt, molt simple, molt senzill, no tan a fons com va fer vosaltres analitzant aquests 905 anuncis, però és un anunci que hem pogut veure a la televisió fa relativament poc, d'un producte de nul valor nutricional com és aquest.
Papá, ¿por qué lloran las nubes?
Las nubes no lloran, no tienen sentimientos.
¿Sentimientos?
Sí, es algo que sientes aquí dentro.
¿Como alegría? Uh-huh. ¿Y de dónde viene la alegría?
Quizás de algo pequeño como Kinder Sorpresa.
¡Kinder Sorpresa!
Delicioso chocolate Kinder ideal para descubrir la diversión juntos. Y ahora, entre más de 100 sorpresas, diviértete con los japos.
Aquí és un producte que vam regalar inclòs per sistema, és la gràcia del producte també. Què en podem dir d'això?
Doncs justament en aquest anunci veiem una mostra del que hem també analitzat en aquests 900 altres anuncis. Aquí intervenen estats d'ànim. És molt comú fer servir l'estat d'ànim per captar l'atenció de qui mira l'anunci. Aquí es fa referència a plorar, a l'alegria, als sentiments en general, i hi ha una relació entre aquests estats d'ànims amb el que, suposadament, podem notar nosaltres quan comprem aquest producte anunciant. Mm-hmm.
A mi m'agradaria destacar la facilitat de tot plegat. Sempre, no? I una cosa petita doncs, et fa absolutament feliç i jo crec que és, o sigui, aquest fet és present a la majoria dels anuncis que hem analitzat. Ens ho posen molt fàcil, sempre.
A més, els que ens dediquem a estudiar la nutrició i l'alimentació, sabem que després aquestes conductes apreses durant l'època, durant la infantesa, després es reprodueixen quan som adults, de manera totalment inconscient, eh? Però estic trista... xocolata, gelat o el que sigui, perquè es va reforçant a més a cadascuna de les etapes. Comença quan ets petit, aquesta associació entre coses positives i aliments merdosos, i després es continua perpetuant durant tota la nostra època adulta. Qui no ha vist una sèrie on arriba una persona, sobretot dones en les sèries, que estan deprimides i es prenen un gelat de xocolata d'un litre, per exemple, no? Per això és important començar des d'aquí, suposo, no?
Sí, és molt difícil i a més és això, no? Aquesta apel·lació als sentiments, vincular sentiments amb menjar és una relació molt difícil, no? És molt contraproduent, no? Perquè dius, clar, gent, no? S'acostuma que quan estàs això de baixón, estàs mirant una pel·lícula, que sigui, t'afartes a menjar, no? O inclús quan mires pel·lícules després de sopar, no? Qui diu, pel·li i crispetes, o pel·li i xocolatines. Fas com un ressopó que té inclús més calories que el sopar que has fet abans. Vull dir, s'ha de controlar molt això per intentar doncs, que no arribi, no? A tenir un malestar a nivell d'hàbits saludables.
I una mica responent també al que deies, clar, realment el procés de fidelització de les marques és això. O sigui, comencem des de petits i, clar, i arriba això, s'estén fins a l'edat adulta. Aleshores, també coincidint amb la Mireia, és molt difícil canviar tot això. Quan tens tan interioritzat, no?, que amb una mica de xocolata seràs la dona més feliç del món i que doncs, afrontaràs els mals moments i realment no sé com canvies això quan tens aquestes pautes de conducta tan endins, tan interioritzades.
Al final és, estic trist, xocolata. Estic content per celebrar xocolata. Estic així, saps què? Xocolata, no? Al final, qualsevol estat emocional pot servir com a justificació per consumir un producte d'aquest tipus. Tenim un altre anunci.
El mundo está hecho a medida de los adultos. Pero los niños también necesitan cosas para ellos. Kinder Chocolate está pensado especialmente para niños. Con porciones a su medida, un delicioso relleno de leche y el sabor que más les gusta. Kinder Chocolate, hecho para los niños.
Ara no us penseu que tinc una mania amb Kinder, eh? Però m'ha vingut així perquè anaven els dos anuncis junts al YouTube i crec que és interessant. Però qui diu Kinder diu X. De fet, hi ha moltíssimes marques, la majoria de productes infantils, que no són sants i que fan servir les mateixes estratègies, eh? I aquí què veiem?
Sí, doncs en aquest segon anunci, si abans ens parlaven els estats d'ànim en general, aquí el que trobem és les el que nosaltres hem qualificat com qualitat d'aliments. Aquí ens parlen de delicioso, deliciós, un producte que no ens descriu quina qualitat nutricional té, però que és deliciós per ser. Ens el mengem i és molt agradable. Per tant, el comprem perquè és agradable, perquè deu ser petit, perquè està fet a mida de nens, deu ser una cosa petita, fàcil de menjar i segurament adaptada a l'hora de berenar o a mig matí, que això també ho tenen els anuncis. Són coses petites molt fàcils de prendre a l'hora de berenar o a mig matí amb els amics.
Aquest anunci està dirigit ja a la població adulta, per això, eh? Sí. És, vosaltres adults, compreu això per les vostres criatures perquè és pràctic, perquè és útil, perquè ho hem pensat específicament pels vostres fills i filles, eh? Sí. I us ho posem, no de pensar res. No.
Exactament.
De res,
eh? El tema de paquet petit i fàcil de consumir també és un reclam publicitari molt alt. Pensem que aquell producte tampoc té un gran valor nutricional, però ens és igual, és fàcil, és transportable, perquè és petit, ens hi cap a la bossa i el nen o la nena el pot portar a la motxilla en qualsevol moment del dia. I, a més, estem tranquils perquè té una qualitat que és deliciós.
I, clar, m'agradaria dir que molts d'aquests anuncis, la seva estratègia es basa justament en això, en apel·lar als pares i en tocar allò, la mala consciència dels pares, no? Allò, ostres, anem, no tenim temps, anem, mira, almenys poses això al nen, allò per berenar, perquè saps el que comentava la Mercè, doncs que és petit, és deliciós i que, a més, l'estàs alimentant. I que juguen molt, també, les estratègies, doncs, amb tota aquesta base emocional i amb el sentiment de culpabilitat dels pares.
També dieu a l'estudi que la majoria d'aquests anuncis violen el codi PAOS, que pels qui no ho sàpiguen és un codi d'autoregulació en la publicitat d'aliments. Clar, el propi terme d'autoregulació a mi ja em grinyola molt, perquè això vol dir que són les pròpies marques les que s'autoregulen i les que decideixen més o menys què han de fer i què no han de fer, no? D'entrada ja anem malament.
Això és dramàtic, ho diguem així, o sigui, ho constatem realment, o sigui, si hi ha una estratègia, des del 2005, allò, el govern d'Espanya va impulsar una estratègia justament de prevenció de l'obesitat infantil.
La NAOS, no?
La NAOS, exacte. Mm-hmm. El Codi PAOS està específicament orientat a la publicitat. Clar, té tota una sèrie de normatives que directament es violen. O sigui, la publicitat que veiem, tots aquests anuncis que hem analitzat, estan infringint aquesta normativa. Aleshores, més enllà d'això, clar, hi ha l'autoregulació. Aleshores, doncs, cada marca, cada empresa és sobirana pel que fa als continguts. S'autoregula o no? Ells ho decideixen. Però el més paradoxal de tot plegat és que les marques que estan adherides a aquest codi PAOS són justament allò, les que, clar, anuncien aquests productes de baix o nul valor nutricional.
Uh-huh. I què proposeu?
Home, hi ha diferents línies d'actuació. Clar, la primera seria, no, que a nivell, doncs, del govern, que es fes una política més forta, no? Estem veient que la PAOS no funciona perquè no s'està complint i, a més, perquè està limitada a unes franges horàries infantils, però és que els nens miren la tele tot el dia. Per tant, reben impactes de tot tipus. Hi ha països, no?, com Noruega...
Perdona, un incís.
Sí.
Fins i tot a dins de les franges infantils es viola, també? És a dir, trobeu que també a les franges infantils hi ha anuncis que no compleixen el PAOS, eh?
Sí, inclús els anunciants que estan adscrits voluntàriament. Sí,
molt
sí.
Bé, perdona.
No. I després això, s'està veient, doncs, que al Quebec fa molts anys que aquest tipus de publicitat està prohibida, a Noruega també, i realment aquests països està funcionant. En països, no?, com el nostre, que és una cosa voluntària, que diuen que sí que ho faran i tal, s'està veient que no acaba funcionant i es vulnera.
No deixa de ser paradoxal que el govern o un govern, el que sigui, es gasti tants diners en fer una campanya per prevenir l'obesitat i el sobrepès infantil, però que al mateix temps no sigui capaç de fer una regulació que faciliti això, una regulació que funcioni. Sembla que estiguin fent una mica un rentat de cara i para de comptar, no?
Home, des del nostre punt de vista és evident que sí. O sigui, simplement això és una política d'aparador, no? Hi ha totes unes normes clares, hi ha un codi claríssim, s'està vulnerant i el que et comentàvem, el més greu, és que són les pròpies marques que estan publicitant això, que són les que s'adhereixen a aquest codi i que es comprometen, doncs, a salvaguardar-lo, quan la realitat no és aquesta. Aleshores, clar, per nosaltres és el que comentàvem la Mireia, o sigui, o es fa una regulació més estricta o es prohibeix directament, perquè no, clarament no està funcionant.
Em sembla que hi ha països com Xile, per exemple, on està prohibit que facin servir mascotes per vendre determinats productes, no? Mascotes d'aquelles tipus, sí, Choco Crispis i el tigre de Frosties i aquestes històries, no? A Xile, vull dir que sempre anem als països nòrdics com a referència, però un país llatí, que és Xile, similar a nosaltres...
És dels països més avançats en regulació publicitària en aquest sentit, i el tema nutricional, que ho tenen claríssims, van ser dels primers en implantar el tema de l'etiqueta nutricional, per exemple, i el tema de regulació publicitària estrictament que afecta els menors ho tenen reguladíssim, sí.
Aquí, com a molt, veiem una cosa que passa per sota molt ràpida, una pàgina web, no?, que recomana hàbits saludables o no sé què tal, que vas anar allà i que, en definitiva, sempre t'acaben dient és fes un consum responsable d'això. És a dir, el missatge sempre és d'aquests productes insans, no sé si esteu d'acord, però podeu menjar d'això sempre que ho feu de manera responsable. Però al mateix temps el que estem fent és fomentar el màxim consum possible. És a dir, us diem, per una banda, consumiu de manera responsable, però nosaltres suposem totes les tentacions perquè us salteu el nostre propi consell, no?
Sí, sí. De fet, aquests productes que hem analitzat, si tu entres en un supermercat, són els primers que veus i que et trobes per consumir. Per tant, la gran majoria de productes que veiem que són de baix nivell nutricional són segurament els que trobem primer a la prestatgeria, ja siguin làctics, o siguin tipus galetes, tipus sucres, etc. Per tant, la venda d'aquests productes també la tenim molt a l'abast. I aquí combinem l'ús d'un llenguatge no gaire adequat adreçat a nens, més la venda fàcil a una gran superfície comercial, és clar, fa difícil que es retingui una mica aquest consum i que sigui equilibrat.
D'altra banda, aquesta recomanació que comentaves, aquesta lletra sobre impresa, clar, la pregunta és, a partir de quina edat els nens tenen competències lectores?
Aquest cada vegada missatge, més tard, últimament.
Clar, passa absolutament desapercebut. Aleshores, no té sentit tot plegat.
Sí,
no?
Si és la gran paradoxa. No ho arribem a llegir, no? Sí. Imagina't els nens.
Clar. A més, quan menor és una criatura més crèdula i més vulnerable és als anuncis, no? Qui no vol... És que jo recordo els anuncis de quan jo era petit, no?, que més o menys és temporal, sou més joves vosaltres, però... Sí, ara sí. I jo recordo, per exemple, l'anunci quan va sortir el bollicao, que el gran invent del bollicao és que era l'anunci, el desayuno que podies comer con una, o la merienda que podies comer con una sola mano.
Sí, 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 sí.
Hi havia un nen que feia de porter i podia fer de porter mentre menjava bollicao perquè no necessitava les dues mans, no? I deies, uala, quina xulada, que fort, no?
És aquesta facilitat, no?, de tot plegat sempre. Ens ho posen molt fàcil. Vull jugar, doncs, amb una sola mà, que mira, el tamany d'aquest aliment, fantàstic, allò, perquè podré jugar, no em pesa, a la motxilla, aleshores és sempre aquesta facilitat. En tot
I, a més, hi ha estudis, no?, que diuen que fins als 8 anys els nens no saben diferenciar què és un anunci, què és una notícia, no?, què és veritat. Per tant, s'ha de regular, sí o sí.
Fins als 40, fins als 80. És, al final ja no sabem res, què és un anunci, què són les notícies i tot plegat i tot es barreja. Tot això, ho dèiem al principi, en aquest context on Espanya, l'estat espanyol, és el país europeu que té l'índex d'obesitat infantil més elevat, per tant, que ens hauríem de preocupar, i a més, tenint en compte que hi ha demostrada pràcticament aquesta relació entre consum de televisió i obesitat i l'entorn obesogènic. I, a més, penseu que el 99% de les criatures veuen la televisió i que el 80% la veuen a diari. Per tant, estan subjectes permanentment a anuncis i a missatges d'aquest tipus. Sobretot, hi ha anuncis, missatges d'aquest tipus que estableixen totes aquestes relacions. Per anar acabant, voleu afegir alguna cosa?
No, simplement això, doncs que cal repensar tota aquesta regulació i tot aquest entorn obesogènic, no?, i tots aquests estímuls que reben audiències tan vulnerables com els nens.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta feinada que heu fet.
Gràcies.
Gràcies. Acumula més literatura per demostrar encara més aquesta relació que dèiem entre televisió, entorn obesogènic i obesitat. Mireia Montaña, Mònica Jiménez Morales i Mercè Vázquez, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies.